Fils de Ciutat, el podcast de l'actualitat.
Sabadell inaugura aquesta tarda la tercera edició de la Setmana del Llibre amb un total de 17 activitats programades amb motiu de la cita. El primer d'aquests actes és aquesta tarda i consisteix en la presentació d'un volum inèdit del sabadellenc Marcel Ayats. Per endinsar-nos en aquesta programació, avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sabadell el regidor de Cultura, el Carles de la Rosa. Molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Com s'ha concebut aquesta Setmana del Llibre a Sabadell?
Doncs aquesta Setmana del Llibre de Sabadell s'ha concebut des de l'experiència de les altres dues. Ja venim en dues edicions, hem fet una mica d'assaig-error, vam detectar que si intentàvem encabir absolutament a tothom se'ns feia les dues setmanes o les tres setmanes o inclús les cinc setmanes del llibre. Llavors, per mantenir l'essència de la setmana, que finalment s'ha fet una repartició de pesos i forces entre Sant Jordi, que acollirà sobretot la novetat literària, i la Setmana del Llibre, que el que pretén és ser un espai més zen, més tranquil, més relaxat, on poder escoltar amb més tranquil·litat, no tan industrial potser, els autors i autores locals. Per tant, s'haurà d'anar fent una rotació entre tot el cens que estem elaborant amb elles i amb ells, de manera que puguem anar descobrint tots aquests talents, en algunes ocasions molt consolidats, en altres ocasions doncs, encara en fase més emergent, i per tant doncs, tenir aquest espai. I segueix sent, ara mateix va de dilluns a diumenge, i l'esquema que segueix sempre és el mateix. Hi ha un moment de presentació d'autor sabadellencs que potser tenen en aquests mateixos moments la trajectòria doncs, més en els inicis. Després tenim sempre un cap de cartell que fa el pol d'atracció i un espectacle final. I els espectacles en aquesta ocasió s'han acollit des de la crida de projectes de la capital de la cultura catalana, que hi van haver-hi moltes propostes escèniques. De fet, dels 80 i pico projectes que vam rebre, més de 50 eren d'arts escèniques, el fet que deu ser una pista de per on va la ciutat en moltes ocasions, i llavors hem pogut encabir tots aquests espectacles, tots molt interessants, i són el tancament. Llavors mantenim el dissabte de matí, el moment aquest en què pots posar les parades a la Rambla, on aquí sí que és convidat absolutament tothom que hi vulgui venir, estigui o no estigui programat a la Setmana del Llibre, i sempre amb la complicitat de les llibreries, que per nosaltres això és bàsic.
Com es troba aquest equilibri entre aquests autors més emergents i aquests caps de cartell, per dir-ho d'alguna manera?
Sobretot perquè tenim una persona que és la nostra responsable del programa de lletres i pensament, que és la Montse Verderi, que és experta en literatura i, per tant, això tenia molt clar. També se li va fer l'encàrrec a la Montse que no tinguéssim només en compte aquelles persones que havien estat publicades amb criteris editorials, que el món d'autoedició també és un món molt ampli i que inclús hi ha persones que cohabiten i que a vegades estan en un lloc o estan en l'altre. I el que fem és, bàsicament, intentar que es creï un treball en xarxa, un treball de comunitat. De fet, han sortit molts projectes, ara fa molt poquet l'Àngeles Mañas de l'Estiu Bartolomé on presentar un llibre treballat de forma col·laborativa, i que a més hi hagi la possibilitat que persones amb molta experiència i que ja tenen una trajectòria també al estar presents, es generin doncs, aquests feedbacks i és escoltar-nos a nosaltres mateixos, escoltar els que venen de fora, escoltar els que estan començant, escoltar els que ja tenen tota una trajectòria feta i d'aquí ens retroalimentem i aprenem.
Deia que s'estava elaborant tot un cens d'autors de Sabadell. És Sabadell una ciutat molt prolífica també a nivell literari?
Sí, ja portem més de 300, anem ja cap als 400, és una tasca que també està fent la Montse Verderi, que encara, i aprofito que tinc ara aquest pòdium, diguéssim, de la ràdio per recordar que no el considerem tancat ni molt menys, que és molt probable que hi hagi gent que se'ns hagi escapat o que estigui ara començant a escriure i que hi vulgui ser, doncs només s'ha de posar en contacte amb el Servei de Cultura i se li explicarà com fer-ho. I a més tenim el projecte molt, molt en breu, que aquest cens també sigui consultable a través de l'aplicació Sincronitzats perquè puguem ser-ne conscients, no? de quin talent tenim a la ciutat i sobretot dels gèneres que es treballen i com funciona.
Anant a les activitats concretes d'aquesta Setmana del Llibre, comencem amb aquesta presentació del volum inèdit del sabadellenc Marcel Ayats. Una mica, quina és la configuració d'aquestes activitats?
Aquestes activitats, el que s'ha fet és, en aquest cas, és un projecte que ens presentava Papers de Versàlia i vam decidir doncs, també que l'acollíem, que tenia molt sentit, a més que fos l'acte inaugural. I ja dic, després seguirà aquesta estructura. Tenim una taula que està configurada per quatre autors, després hi haurà l'espectacle, que és aquest espectacle poètic musical Fidel de Songs, que és de Francesc Membrives, Samuel Giravent, que hi ha la Meta Solí i la dirigeix el Jaume Madaula. I a partir d'aquí cada dia seguim la mateixa estructura. Una taula d'autors, una persona que portem que estigui ja, en aquest cas, per exemple, conversa amb Marta Marín Dominé. Després tenen espectacle de monòlegs d'humor, en aquest cas amb Para Papà, que també és una entitat molt arrelada a la ciutat i que està fent una tasca durant tot l'any molt potent, i anem incorporant-los. I això va seguint aquest esquema, aquesta estructura, fins al divendres. Aquí cada dia clonem la mateixa estructura. Dissabtes, quan ens dediquem més al públic familiar i infantil, potser seria més amable perquè això pugui ser, on hi ha també les parades de llibres al carrer, que la voluntat és fer venda de llibres, per això estan les llibreries, i a més signatura, per tant, una cosa va lligada a l'altra, i també es fa la taula de periodistes, que és una taula que la Montse Barderi tenia claríssim que havien de fer que els mitjans locals poguessin, en un moment determinat, doncs, interpel·lar-se, i que a més, doncs, sempre portem també un periodista de referència, que potser ha tingut més trajectòria fora de l'àmbit local, i moltes vegades també, en prové de Sabadell, diuen que els periodistes sabadellencs teniu una capacitat de catapultar-vos molt potent, que és per no estar a parlar, segons diu...
Sí, el parlar de Sabadell, que és molt característic.
Diu que, us ho deia un altre dia en una conferència, que és això, que té un parlar molt característic, que és inclús millor que el de Barcelona, i que per això moltes vegades
triomfeu
en els mitjans de comunicació més estàndards, no?
Doncs aquestes són les activitats, el gran gruix. Dèiem que alguns espectacles, no sé si això també s'ha concebut, aquesta estructura, per fer arribar la proposta a més gent, no? Que potser gent que, mira, doncs aprofito que vaig a aquesta presentació i ja em quedo a l'espectacle, o gent que li crida l'atenció l'espectacle en si.
Sempre és buscar l'accés a la cultura de la màxima forma possible. El que sí que tenim una limitació, que és l'aforament. S'ha centralitzat tot l'edifici del Casal Pere IV, perquè a part de que el volem redescobrir, aquest espai que té a més el nom d'un dels nostres
sabadellencs
més
il·lustres,
doncs hi té molta vinculació, evidentment, amb l'àmbit literari i l'àmbit de les lletres, és que a sobre el ser una configuració de moltes sales diferents, amb moltes atribucions diferents, pots canviar l'auditori si necessites més aforament, com l'altre dia passa amb en Feliu Formosa, que la Fundació Bosque Cardellac va organitzar unes lectures dels seus poemes i de la seva traducció, i no cabien ja a l'auditori de dalt, i es va passar al carrer Lassi. Tens el pati, tens les sales d'exposicions, tens una sala de conferències, tens dos auditoris, evidentment et genera unes capacitats molt interessants. I això el que provoca també és que amb 3 hores de diferència puguis passar per 3 activitats diferents i puguis venir només a una, o a dues, o a les 3, sempre que hi hagi aforament i en puguis gaudir, i a més, i molt important, de forma absolutament gratuïta i de molta qualitat.
Cal fer inscripció prèvia per això de l'aforament?
No, el que sí que pot passar és que tothom haurà de tenir la comprensió de que si arriba i no té plaça, no té lloc per entrar, doncs haurà d'assumir que hi ha una setmana per endavant i que podrà venir en qualsevol altra de les activitats. El que no podíem fer era inscripció prèvia, perquè tots tenim l'experiència una mica traumàtica de l'època de la pandèmia, que sabem que hi havia un absentisme molt fort, i això moltes vegades provoca que hi hagi localitats lliures i persones que no poden accedir. I per tant, ho hem fet amb aquest sistema, que ens ha funcionat les altres dues edicions. És cert que alguna vegada hem tingut una mica d'overbooking, però sempre apel·lem a la civilització de les persones i que entenguin, doncs, que demà tenen una altra oportunitat.
Per tant, la resposta espereu que sigui positiva, perquè amb el que em diu, no?, d'edicions anteriors...
La programació és molt potent, la Montse aconsegueix sempre reunir. Jo crec que una programació interessantíssima, ho treballa durant molts i molts mesos, pràcticament ho està treballant ja des del desembre, sí, perquè ella ja fa Sant Jordi, ja fa Setmana del Llibre. És una persona que treballa d'una manera molt artesanal, de tu a tu, parlant amb cada una de les persones, es prepara moltíssim les presentacions i sempre intenta que, a més, estigui tot en una coherència temàtica i tot tingui un lligam. Per tant, penso que tothom de Sabadell que li agradin les lletres, o que li agradin les arts escèniques, o que li agradi que li signin un llibre, aquella persona amb què ve i que és tan reconeguda, tindrà segur el seu moment.
A tercera edició és una proposta ja consolidada?
Sí. De fet, és aquestes coses que nosaltres intentem explicar perquè la gent entengui que, així com, per exemple, hi ha altres ciutats que quan se'ls transfereix la capital de la cultura catalana no tenen 2 anys de trajecte, nosaltres sí que els teníem, amb una pandèmia pel mig, però teníem els 2 anys. I sempre, a partir del moment que hem anat trobant les oportunitats, teníem molt clar que havíem de cobrir l'àmbit de lletres. Va passar allò que va passar famós de l'anècdota de Sant Jordi, que va ser el diluvi universal, plovia horitzontal, bufava en totes direccions, va ser molt complicat, i d'allà va haver de sortir una resposta per donar la, diguéssim, cobertura a tota una sèrie d'autors i autors que a la tarda es van quedar descoberts, no podien fer la seva... La Montse Barderi li dones una llavor i et fa un jardí. I llavors, clar, a partir del moment que li vam demanar que busquéssim una manera de poder atendre aquest greu que s'havia generat climatològic, diguéssim, ella va començar a estirar-ho. I automàticament van detectar que això entrava dintre de les prèvies, capital de la cultura catalana. Sabeu que hi ha tota una sèrie de projectes que teníem molt clar que no havien de ser suplementats, que havien de quedar incorporats a pressupost i que, per tant, havien de quedar ja com un actiu de ciutat. Van fer dues edicions abans del 2024 per arribar amb garanties. Ja hem fet aquest assaig error, ara arribem a l'edició 2024, crec que és una molt bona programació i la intenció és que això duri fins que les energies ens ho permetin.
A Capitalitat de la Cultura Catalana, estem arribant ja doncs, al final d'aquest any intens on s'ha vist doncs, el bo i millor de la cultura de Sabadell. Quin balanç en fan?
El balanç l'haurem de fer més endavant, perquè també a més nosaltres som a Sabadell som així i ho allarguem un mes més gairebé. No, bàsicament ha sigut per temes d'agenda per poder fer l'últim espectacle, que és el Push, que és l'òpera participativa i comunitària que estem treballant amb la Foc i que això, doncs, en breu, doncs, bueno, no sé, moltes vegades, però ja comencem a sentir-ne parlar més. I a més, per la temàtica de l'òpera ens va bé per lligar-ho amb d'altres dates també que succeeixen al gener i, per tant, ho vinculem tot. Però el que està molt clar és que quan fem balanç, que ja el farem en el seu moment, detectarem que hi ha moltes coses que hem vingut per quedar-se, que hem fet aquest trajecte de 2 anys d'anar i arribant i anar provant. Tenim un Observa, per exemple, també que estan allà, la Setmana del Llibre, tenim la Mostra de Teatre de CBD, tenim molts altres espais que s'han anat generant a poc i que els hem anat tastant. El projecte que fem amb diverses companyies professionals de la ciutat de suport a la creació. Hi ha molt més material que us donarem. Ja quan fem la llista jo crec que sorprendrà i tot. I el que tenim és que hi ha una part d'activitats que sí que va ser suplementada i que era extraordinària absolutament, només podia succeir aquest 2024, però quan es dissipi aquest fum, diguéssim, de la pirotècnia cultural, que el que quedi seran molts espais a la ciutat doncs, que ens donaran cobertura a temes que no havíem pogut cobrir fins ara o que no estaven prou ben coberts, i crec que ara pràcticament totes les disciplines que hem interpel·lades. Encara ens queda alguna assignatura pendent, però ja hi hem anat anant i això és el que és la reflexió que hem fet a través de la capital. És com un pretext, no? És un revulsiu.
Uh-huh. Aquest treball sectorial que s'ha fet a través de les taules, de les diferents taules, és un model d'èxit?
Depèn de quin sector i de la capacitat que tinguin d'estar acostumats a organitzar-se. Per exemple, el sector de les arts escèniques, que és un sector, és una art aplicada, per tant, per definició, han de saber treballar en equip. Potser els és més senzill que en altres sectors que estan més acostumats a treballar de forma individual. El que sí que és cert és que és un model d'èxit com pots fer que sigui vinculant. Si tu parles de coses i no vas a fer castells de l'aire ni vas a parlar del sexe dels àngels, sinó que vas a parlar de temes concrets, el que hem detectat és que contra més catalitzem en un punt, contra més és un objectiu definit, concret, i anem a treballar allò, més fàcil és perquè és un objectiu assolible i quan veus un resultat, automàticament té credibilitat a la taula. Si no, no en té. I aquí és on estem ara. En algunes les hem de reconfigurar, perquè hem detectat això, no? Que hem d'acabar de concretar més els 15 encàrrecs que li fas a la taula, però per exemple la taula d'audiovisuals, que també la gestiona la pilota, diguéssim, la Montse Barderi, ens està anant molt bé perquè és una taula doncs, que estan apareguent totes les estrenes, els crowdfundings, estan apareguent treballs en conjunt que potser, si no crees aquest caldo de cultiu, de manera natural ja succeeix perquè la gent ja es truca, però aquí acabes com de deixar l'espai. Jo el que estic veient és que estem començant una mica l'objectiu que buscàvem era el que era el treball en xarxa. Ho hem dit moltes vegades. Dissoldre aquella famosa idea del Sabadell cadascú va per ell, que això està en el nostre ADN i serà molt difícil de no tenir-ho sempre en allà com un latent, però com a mínim que cada sector es conegui. Les arts escèniques fa molts anys estaven enfrontades. Les entitats eren rivals i s'enfadaven si els actors passaven d'un lloc a l'altre. Ara tenen una organització que té un programa de ràdio, que es deixen material, els actors han fet un star system que circula per totes les entitats i no passa res, es deixen vestuari, utilleria, material il·lumínic, comparteixen projectes. Aquesta és el futur del que hauríem d'anar a parar. Si tothom treballa des de la individualitat, som illes. D'altra manera, doncs, som una ciutat que té una promoció cultural i, valgui la redundància, es sincronitza. Que d'aquí venim una mica la idea de buscar aquesta sincronia.
I pel que fa a la cultura popular, perquè de vegades sí que han fet o han llançat alguna crítica que no se sentien ben bé interpel·lats per aquesta capitalitat de la cultura.
Aquest tema l'hem estat parlant justament amb ells i vam fer la reflexió sobre tot el que ha anat succeint. Jo crec que la cultura popular, per començar, ha de ser popular. ha de tenir tot el suport de la institució, però sort hem tingut de que quan hi ha hagut aquestes situacions per context, com per exemple el tema de la pandèmia, la reacció que van tenir totes les entitats d'unificar-se perquè s'estaven sentint que no podien fer les seves activitats perquè, clar, generalment són de full compte, que és que has d'estar molt a prop, i era molt difícil poder resoldre allò. Des de que hem tingut aquests interlocutors més clars, més nítids, han avançat moltíssim. Ells han fet una tasca, jo penso que el mèrit és absolutament seu, nosaltres ens hem posat tot el que hem pogut a favor de que les coses poguessin passar, però micromecenatges que han generat tot el bestiari nou que tenim, totes les figures noves, ara mateix també l'Ajuntament ha fet una aposta per les seves pròpies figures i està fent tota la renovació de vestuari, nous rituals com el seguici, intentem consolidar festes que ja estaven molt situades en el calendari, que no eren tradició, però que ara ja comencen a ser perquè les han aconseguit implementar les entitats. Hi ha hagut una reestructuració molt important de la part econòmica, el suport econòmic que li dona l'Ajuntament a les entitats, perquè hem buscat també estabilitzar aquelles que fan una actes de ciutat, com pugui ser un Carnestoltes, una temporada estable de sardanes, un Medievalia, intentar els propis castellers, intentar buscar de manera que tinguin una estabilitat econòmica, perquè la ciutat sense aquestes entitats organitzant això no tindria aquests actes, i per tant era necessari. I després també hem intentat crear un sistema molt més eficient i transparent de poder els retribuir aquelles activitats que realitzen a la ciutat. Per tant, estem treballant-ho i hem tingut problemes, potser amb el tema dels horaris, perquè també ja s'ha de tenir en compte la població, la ciutadania, el dret al descans. Allò que dic jo sempre, que a vegades aquí a Sabadell són molt suecs a casa i molt mediterranis al carrer, i aquesta combinació és complicada de fer conviure. I sí, és veritat que han tingut algunes diferències de criteri en aquest aspecte, no? El tema dels correfocs, va haver un moment que van proliferar moltíssim, perquè va coincidir amb moltes efemèrides simultànies d'entitats, i això va fer que es multipliquessin com per 5 els correfocs habituals, passant pels mateixos eixos i pels mateixos carrers, però fet que provoca, doncs, que clar, l'eix comerciant també arriba un moment i de restauració s'enfada si els fas aixecar terrasses. Tot això ho estem intentant resoldre, anem intentant llimar espereses i diferències. Crec que ells ho entenen perfectament i ho estem treballant, i crec que d'aquesta qualitat de la cultura catalana el que en trobarem al final és que hi ha un treball molt potent i que ve de les entitats. És que nosaltres, sense aquestes entitats, tot el calendari festiu ens costaria molt de poder-lo atendre, no podríem fer-lo. És absolutament una tasca primordial la que ells fan, i el que intentem ara és anar-nos situant. És veritat que també hi ha moltes entitats, hi ha molts interessos sobre la taula, moltes aspiracions, i és fàcil frustrar expectatives si no les pots atendre totes per igual. I aquí estem treballant-ho. Jo crec que a poc, i a més, el treball que vam fer per la salut, també estem intentant que sigui per recuperar aquesta festa major petita i totes les activitats que van linkades, també ho estem treballant amb ells, aviam si aconseguim que també sigui un llegat de la capital de la cultura catalana i puguem revitalitzar uns dies que ara també eren com bolets, una mica separats entre ells, i ara potser intentem cohesionar-ho tot més per aconseguir, doncs, un altre moment de l'any, no?
L'última, aquesta capitalitat de la cultura catalana a nivell de números, a nivell de xifres econòmiques, perquè atraure visitants és un també mal de cap, entenc, de l'Ajuntament, no? Com està funcionant? No sé si tenen algun estudi econòmic de quin ha estat l'impacte.
Encara és molt prematur fer-lo, a més sabeu que ja hem començat ara amb la regidora Katia Bot, hem aconseguit tenir tot el tema de l'oficina de turisme i amb el tinent d'alcaldessa de Lluís Matas, que ara ens fa treballar d'una forma molt linkada amb cultura, perquè al final és difícil posar la frontera d'on comença i acaba una cosa, no? Jo crec que seran bones notícies, perquè és evident que hi ha hagut moltes trobades nacionals, urban sketches, passebristes, trabucaires, etc. Hi ha hagut molts moments. Sabem que ara ha vingut molta gent a la ciutat que s'està sentint que Sabadell hi ha com un despertar potent, que ja hi era, tota aquesta energia, el que passa que potser ara n'estem fent més difusió. I jo crec que ara també ve Nadal, que Nadal sabem que també és una època d'aquelles que potent per el tema de visita a Sabadell, jo crec que seran bones notícies. I que comencem a situar-nos en el mapa del territori com una ciutat potent, amb una bona oferta, que ja la teníem, que no ens hem inventat la sopa d'all, perquè moltes de les coses que hi havia ja hi eren, però teníem aquesta opacitat, a vegades, inclús interna, que nosaltres no ens ho acabem de creure, tothom pensa que les patates fregides del veí són més bones, i després resulta que les han comprat a Sabadell i les han fet amb oli de Sabadell, no? I això és el que intentem explicar-los. No, Sabadell és generador de molta cultura, és una ciutat creativa, i generem molts espectacles. Òpera Catalunya, per exemple, és un circuit que és bé gràcies a Sabadell. Tenim dos centres de creació de les arts escèniques i i de les arts en viu, i no parem de generar i generar, i mirem, nosaltres no parem de publicar premis, avui potser amb els premis...
Avui en tenim dos aquí que potser tenim sorpresa.
No parem, i per tant, el que havíem de fer era posar-ho més en valor, creure'ns a nosaltres, aquest Made in Sabadell, ens l'hem de creure absolutament com a factoria cultural, ho som, i ja està, i ens ho hem de creure, i a partir d'aquí els de fora, que ja ens ho havíem vist, doncs que ens vinguin a veure més.
Perquè penalitza el fet que Barcelona estigui tan a prop?
Jo crec que podria penalitzar si no fossin tan singulars, però tenim moltes singularitats i tenim molt talent, i Barcelona ens deu molt del talent que té també.
Doncs apa, aquí queda el missatge del regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell.
A vosaltres.